siempre me escucha. Yo no entendía qué nos pasaba. ¿Quién lo iba a decir? Todo aquello que teníamos dentro. Y entro en tu vida como un nuevo mar. Cuando los caminos separan el dolor que tenía. Y estos caminos juntaron tu mano y la mía. Ellos no apostaron lo que ya era amor verdadero, prometiéndonos hoy nuestro amor más eterno. Quiero el sí de tus defectos, quiero tu riqueza y tu pobreza. De tu mano más temblorosa quiero realizar todas nuestras historias.
Aquesta setmana al Ritme Sant Cugatenc coneixem una cantautora local anomenada Ana de Lucía i ho fem escoltant el seu últim single, A tu lado, que neix d'una història real. Ella mateixa ens ho explicarà perquè la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Què tal, Ana de Lucía?
Hola, Jessica, què tal?
Abans de res, d'entrar una miqueta a la teva història i conèixer una miqueta la teva trajectòria musical, explica'ns, A tu lado, d'on ve? Tu vas conèixer la història d'uns amics, d'una parella, et va enamorar aquesta història i et va ser font d'inspiració per crear aquesta cançó. Més o menys, no?
Exacte, Jessica, sí, anem per aquí. Mira, doncs, són dos amics meus, principalment, són dos dels millors amics, els vaig conèixer per casualitat. Jo estava cantant al monestir, ajudava els cants de les misses del diumenge del monestir, i se'm van apropar un dia i em van dir, escolta, que és que ens encantaria que cantessis a la nostra boda. I jo, bueno, pues doneu-me el número de telèfon, que en parlem i tal, cap problema, mai havia fet una boda, però vinga, va, sí. Llavors, al cap d'un mes vam quedar i d'allí, bueno, va sorgir una amistat supermaca, molt intensa, que jo soc molt emotiva, i moltes històries em toquen molt al cor, i aquesta és una d'elles que, bueno, és una de les històries que em va tocar al cor, perquè al final és una història de dues persones que s'estimaven des de feia 10 anys, i sembla una mica de treta de pel·lícula, però és així, ells estaven molt enamorats des de feia 10 anys sense saber-ho, perquè al final cada un d'ells va fer la seva vida amb les seves parelles, i finalment, després d'uns 8-9 anys, es van adonar que realment estan fets l'un per l'altre i, bueno, es van sincerar, es van adonar que realment, bueno, aquesta era la realitat i res, i en el poc temps es van prometre i al poc temps es van casar i ara ja, pues, tenen el seu primer fill. Llavors, la seva història em va inspirar tant en el seu moment que bueno, a l'arribar a casa, després de parlar amb ells, em vaig posar a composar la cançó d'una manera una mica, bueno, una mica romàntica i que al final es podria també portar altres històries romàntiques d'altres persones i la vaig dedicar a ells.
És la història d'aquells amics que finalment acaben junts, no? La història,
exacte,
que hem vist tantes i tantes vegades a pel·lícules, a sèries de televisió. La teva història també una mica és així,
no? La meva història està molt relacionada amb aquesta història perquè realment ells tenen un altre millor amic que és el Manu Raventós, que és la meva parella actual, el meu promès. I bueno, ells, clar, em deien, escolta, Anna, que has de venir a la boda, que hi ha un noi que t'hem de presentar. I jo era molt de, oye, citas a ciegas, no, por favor, en plan, a mi no me metáis en estos líos. I bueno, just a la boda, pues, jo ja el coneixia d'una setmana o dos abans perquè l'havia vist a un grup d'amics i tal, i just a la boda, clar, va arribar ell tot trajeado i re, vam començar a parlar i a parlar, i saps la corazonada de, jo, és que és el hombre de mi vida. En plan, l'he encontrat, i sí. Pues
per
mira,
tant, et falta una cançó, no?, d'aquesta història.
Em falta una cançó, sí, que tots sortiran al següent EP que estic gravant, i sí, molt bé.
La teva història amb la música va començar amb un piano de cua,
va començar, no?, amb un piano de cua, sí, a una escola d'aquí Sant Cugat, des de ben petitona, sí. De fet, bueno, tot va començar perquè el meu avi, de petitona, quan era molt, molt petita, amb 2 anyets, em va sentir cantar, però que res, que entorresava una miqueta, pues, com una nena petita. I li va dir a la meva mare, aquesta nena és entonada i arribarà lluny, Roser, fes-li fer música. I llavors la meva mare em diu, bueno, pues vinga, apuntem la música, aviam què. I em van apuntar a la Carme Tallera d'aquí Sant Cugat, on vaig començar amb 4 anyets als meus estudis musicals de música clàssica, tant de piano com de solfeig com de teoria, amb professors molt xulos que em van aportar, bueno, pues molta cultura musical. Sí, sí.
O sigui que i fins quina edat vas estar estudiant piano, entenc?
Sí, vaig estar estudiant piano, bueno, i teoria musical, perquè al final has de saber una miqueta de tot. No pots estudiar un instrument sense saber teoria musical, però sí que pots estudiar teoria musical sense saber un instrument. L'únic que, juntament, és quan tenen sentit. I vaig estudiar fins als 18 anys, bueno, fins als 17 anys, de fet, fins als 16-17 anys, perquè al final, a poc a poc, jo vaig anar veient que el meu camí anava més cap a la música moderna, i al final la Carme Tallera, que és una gran artista de música clàssica, només m'aportava, bueno, pues a tot el que és llenguatge musical i teoria musical, però més enfocat a un artista de música clàssica. I jo volia anar més cap a la música moderna i indagar una mica més sobre les harmonies de jazz i sobre les bases una mica de música moderna. I llavors d'allà vaig dir, bueno, pues faig un stop, dedico ara una mica aquests 2 anys a estudiar el batxillerat i a aclarir una mica què és el que vull fer a la meva vida, perquè sentia una vocació molt forta, com una energia molt forta interna interior cap al món artístic. Havia de ser artista, jo ho veia molt clar. L'únic que vinc de 2 pares científics, una és farmacèutica...
Necessitaves fer una carrera, però havies de trobar quina.
Ah, exacte. Llavors, clar, el consell que em donaven els 2 pares era més enfocat a fos un futur més segur, per dir, treu-te una carrera i que almenys tens alguna cosa assegurat i després ja fas alguna cosa de música o alguna cosa artística i allà ja t'apujarem com puguem, però clar, ara t'has de treure alguna cosa, Anna, segur que et doni de viure. I, però bueno, jo continuo tenint aquesta vocació tan forta, aquesta crida tan forta a nivell musical. Però bueno, encara i així vaig fer el grau superior d'educació infantil, que és com una semicarrera, és com una mitja carrera, són 2 anyets. El vaig estudiar a Sagrat Cor de Sarrià, i la veritat és que són 2 anys també de calma i de poder veure realment cap a on tirar sense mullar-te del tot, no, per dir, estudiant una carrera més llarga, que són 4 anys. Era com dir, vale, doncs si has de fer educació infantil, doncs m'haurien quedat doncs 2 o 3 anyets més, que al final tampoc és gaire.
Anna, i durant aquests anys del batxillerat i de educació infantil, la música on era la teva vida? Anaves fent música, anaves versionant altres temes, altres artistes, on queda la teva vida?
Exacte, anava molt, bueno, molt dirigida a... Vull dir, jo sempre ho comparo com... Hi ha molta gent que em diu, clar, és que jo quan surto a córrer, per mi és un desahogo, em desfoco corrents, és com que ho necessito a la meva vida. Doncs jo necessitava cantar. El meu desahogo i el meu plor i el meu crit era tocant en el piano amb tota la força, tota l'energia i tota la meva veu, posada ja, que és veritat que pues, no tenia tant control vocal com el que tinc ara, perquè no l'havia treballat tant, i al final era més una força i una vocació interna que tenia el desahogo de... Em deixo l'energia aquí i no entenia com podia ser que tota aquella energia quedés només en les 4 parets de casa meva. Vull dir, ningú més que la meva mare o els meus amics o jo escoltaven aquella intensitat que jo em deixava anar al piano. Era com... Em sentia com petita, volia treure-ho, saps? Volia vomitar-ho al món i volia... No sé com explicar-ho, és una sensació...
Finalment vas trobar a ESART un camí on aprendre en la direcció que tu volies.
Sí, mira, finalment, i per casualitats de la vida, la meva germana va anar a l'ensenyament perquè a mi ja no em tocava, en el fons ja havia anat un parell de vegades, i buscant coses de medicina, que ja anava més encaminada un altre cop a l'estudi, va dir, oi, pues he vist una cosa, Anna, per a ti, que pone música, creació i producció. I vaig veure, grado universitari, Creation Production of Music, i jo vaig pensar, tu, aquesta és la meva, és un grau universitari, aquells meus pares no em poden dir res, i això era de lo mío. I llavors, clar, vaig dir, escolta, mama, he encontrado esto, hem de fer això, això hem de fer, sigui fàcil que passi, hem de fer això. Això és un grau universitari que em permetrà fer un màster, o em permetrà m'obrirà més portes, al final és un grau universitari, aquí no podeu dir res, saps? I llavors ells em van dir, escolta, pues bueno, mira, Anna, si insisteixes tant, anem a informar-nos, perquè a sobre a casa meva fem molta pinya i anem tots molt a la una amb les decisions que prenem. I res, vam anar a ESART a preguntar, vam anar a fer l'entrevista i vaig pensar, no mío, perquè a sobre a ESART el que m'oferien era una mica les sortides tant de compositora per altres, com de cantautora, com de productora, com de mànager, i com d'artista, com a cantant només, que em composés una altra. Vull dir, em donava moltes sortides per poder trobar una mica el meu lloc.
Uh-huh.
Saps, al final, jo no, és el que dic, no vinc d'una família d'artistes i havia de trobar-me una mica. No tenia ningú que em digués, Juana, és que tu has de ser, ho invento, productora, perquè és que et pega, saps? No tenia aquest consell. I havia d'indagar una mica estudiant una miqueta de tot i tocant una miqueta de tot per veure on havia d'anar una mica pues, la meva història.
Llavors vas trobar ESADE, vas estudiar ESADE, ai, ESART, perdó. Com està també allà aquí a Sant Cugat. Anem a descobrir una altra de les cançons. Anem, crec, em penso que és la primera que vas publicar. Mm-hmm. La 95 de junio.
Bueno, la primera és Light Night.
Doncs ens quedem primer amb aquesta 95 de junio i ara ens expliques perquè també està influenciada, crec, amb la teva vida. L'escoltem una miqueta.
Unos años atrás, tus sueños, mis sueños, en lloros deshechos, ¿quién iba a decir? Unos caminos rotos, aquel día me sentí más fuerte. Ese 95 de junio nos encontramos pequeña con la llegada de la cigüeña. Los destinos de la mano y de la mano a los destinos. Ese 95 de junio en días soleados, lluvias abocados de risa y de playa, las páginas que aman las niñas que dejan el verano con un millón de miedos y mil sueños.
Algú que estimes molt va néixer el mateix dia que tu o proper, sí. Un 95.
Sí, tot això van ser casualitats de la vida. Vaig anar a parar a una escola al batxillerat on em vaig trobar amb una noia que bueno, ara som, bueno, millors com hermanes, com germanes som. I ella, pues, de cop i volta, quan ens vam conèixer, bueno, pues, allò, quan ets una nena, no, de 16 anys que comences a parlar i tal, i ens vam començar a preguntar, bueno, i tu, com te llames? Bueno, pues jo em dic Anna. Ah, pues jo també, tal. I, bueno, i tu quin dia vas néixer? Diu, jo el 7 de juny. I jo, ostres, el meu cumple també és el 7 de juny. I li dic, però, i a quina clínica? I em diu, pues a la clínica de Barcelona, aquí, la Sagrada Família. I jo, ostres, pues jo també. I, bueno, i a sobre vam néixer a la mateixa hora, crec que en 10 minuts de diferència, però jo crec que ella va néixer a les 10:15, 10:20 i jo 10:30, vull dir que van ser com casualitats de, oye, que somos hermanas de otra madre. Ens vam trobar una miqueta així, llavors, bueno, la nostra amistat la vam anar cultivant, bueno, ens vam anar passant, doncs, històries, no?, en plan d'amigues, de germanes, i a poc a poc, quan em vaig començar a llançar en el món del cantautor, d'escriure les meves cançons, d'escriure aquelles coses que quan les comences a escriure de més petita, doncs són res, frases o paraules o tachons o coses que escrius en una llibreta i que mai veuran la llum, doncs em vaig llançar a començar a escriure aquesta cançó com a segona cançó que vaig escriure a la meva vida. I va ser dedicada a ella.
Hem d'explicar que a tots els tres singles que de moment tens, em sembla que tens algun preparat, algun quart que està a punt de sortir,
sí.
Totes tenen un videoclip i enregistrats de diferents ubicacions i moltes ens sonen aquí a Sant Cugat. Crec que està gravat al Mercantic, algun dels teus vídeos, alguns carrers de Sant Cugat a mi em sonen, que s'han enregistrat, i a la platja també.
Exacte, sí, sí, ja el 95 de junio el vaig registrar just sortint de la situació de l'encierro, bueno, del tancament per Covid que vam tenir al març. Al sortir, bueno, encara al Mercantic hi havia alguns dies que encara estaven tancats i vaig aprofitar, i fa avui, i vaig aprofitar per fer el videoclip allà, ja que normalment el Mercantic és un lloc bastant transitat, vull dir, sempre està obert i hi ha molta gent pues, venent coses pues, handmade, no? Una miqueta, artesans i tal. I està tot tancat i ens vaig dir, escolta, és el meu moment, em posaré a gravar aquí, gravarem algunes escenes aquí i altres escenes pues, anirem al camí de Ronda de Sagaro, que també és un, bueno, un caminet pues, molt maco i molt xulo, amb bones vistes, i al final no podia fer la idea que jo tenia al cap sobre el 95, la meva idea era fer-ho tot el camí de Ronda, amb molts amics, preparar una coreo ben xula, emportar-me un Fiat 500 antic i al final no vam poder fer res de tot això. I la meva parella, el Manu, doncs mira, vam comprar un trípode i un estabilitzador d'aquests una mica que puguin servir per sortir una mica del pas, i va ser ell que em va gravar totes les tomes, i després un editor va muntar el videoclip el millor que va poder, va treure el màxim profit i va sortir un videoclip ben xulo.
Per tant, és handmade, gairebé, no?
És handmade, sí. Podria dir que sí, és un videoclip cantat on no es pot reflexar cap història que no sigui pues, una canció de verano i cantada. Saps? No s'ha pogut reflexar la història que jo volia reflexir, però bueno, no passa res. Al final m'adapto una mica a les situacions actuals amb molta alegria.
Clar, i a més, just ara, estrenar música en aquest any 2020 té una dificultat sí. afegida, que tot ho has de fer molt més a les xarxes. Però tu hi has fet concerts.
Sí, he fet diversos concerts. He fet un parell a la Nau de Barcelona, a la sala de la Nau de Barcelona. Mm-hmm. Vaig fer-ne un al gener una mica acústic i amb una història darrere, amb un guió tot preparat per mi. I ho vaig fer amb una ballarina que m'acompanyava a nivell de moviment, intentant reflectir, ella era com una mica la meva part interna i la reflectia a nivell de moviment, i jo era la part externa, la de la mirada i la de la història cantada. I a tot això m'acompanyava un pianista i arreglista, bueno, que és estudiant de música clàssica al Liceu, que és l'Aleix Llosa, i ell m'acompanyava al piano. Llavors vam crear un show bastant xulo, amb una veu in off que feia de narradora, que òbviament havia gravat jo setmanes prèvies al concert, i va ser tot un show que tenia poca connexió, era una mica... tenia poca connexió amb el públic, era un show molt del tu a tu i del jo conmigo com una història per veure. Mm-hmm. I en canvi, després vaig fer un altre concert al juny, a la mateixa sala de la Nau, on vaig convidar moltíssimes persones, va ser tot un èxit, van venir amics d'amics, bueno, hi va haver molt boca a boca, i vaig preparar tot un show amb entrada, totes personalitzades, amb les pulseres aquestes que fan llum en l'oscuritat, tot ple de cartells, sorpreses, ho vaig decorar tot de manera que fos molt, molt al meu estil, i vaig a contractar una banda on vam estar assajant aquí a Sant Cugat, a sales d'assaig de Sant Cugat, i són tots artistes santcugatencs, i vam preparar el show uns 3 o 4 mesos abans, i va ser tot una altra història, eh? Va ser un tu a tu, va ser un jo a tot el públic, vaig connectar amb tots ells van connectar amb mi, va haver molt diàleg, va ser molt divertit, i crec que ens ho vam passar molt bé, perquè al final fer-ho amb banda, amb bateria, amb guitarra, dona molt de ritme, i el piano és més melòdic, i costa una miqueta més de donar-li canya i ritme a les cançons més ritmoses.
Són...
I va ser molt divertit.
Són aquests els músics que t'han acompanyat a la gravació dels temes?
No. A la gravació dels temes, diguem, els músics que em van acompanyar als concerts són una mica amateur. Jo buscava una miqueta el nivell de... anem a aprendre junts i anem a ajudar-nos mútuament. Els mm-hmm. músics que m'han ajudat en l'EP, en canvi, són músics bastant més bèsties a nivell d'experiència i a nivell d'haver tocat amb altres artistes com el Carlos Sapnes o com potser el Ramon Mirabet actualment. Mm-hmm. I el meu productor és l'Estefano Macarone, que és el que m'ha estat ajudant des d'Abuelita Studios, que és el nom artístic per dir que tapa el productor. I els músics són grans músics del mapa actual musical.
Sí. Anem a descobrir el primer tema que vas escriure.
Sí. The wave to the shore, the earth to the moon, the more to the less, I'm not alone. Time to leave, never to see.
Anglès, Anna, no sé si tenies intenció que la teva carrera tirés per l'anglès o t'és igual la llengua, com surti?
Sí, Bueno, aquí em vaig arriscar una miqueta, t'haig de dir, perquè no tinc un anglès esplèndid, perquè no soc anglesa, i realment, mira, vaig voler provar, vaig dir, normalment escric en castellà, perquè no sé per què és un idioma que m'arriba una mica al cor, és una mica càlid i tal, o en italià, i ara molta gent em diu, Anna, per què no treus alguna cançó en català? Llavors ara també m'estic llançant a fer alguna coseta en català, aviam què surt. Però sí, aquí em vaig llançar a l'anglès, és una cançó que vaig composar amb el meu pare. Realment és la primera que he composat, em feia molta por, tenia molta inseguretat i molta por a exposar les meves històries a la gent o la manera d'exposar-les, potser, i la por que té, jo crec, tot artista, no?, de gustarà o no gustarà. I vaig dir, bueno, començaré amb l'anglès, que al final és una llengua que, en la que jo em podia amagar, i en la que potser podia començar a veure una mica, perdre la por i veure una mica la repercussió d'aquesta cançó. Mm-hmm. I la vaig composar amb el meu pare, i em va dir, vinga, Anna, t'has de llançar, posa't aquí i escrivim. I reflectia una mica, si us fixeu en la lletra, bueno, reflecteix una miqueta el, com metàfores, són petites metàfores que cadascú es pot emportar al, a la seva vida. Vull dir, al final, per al meu pare i per mi eren una manera d'estimar, de l'amor, és una manera d'amar del pare a la filla. Aquí és per ell estimar una filla, doncs ell que és tan filosòfic, doncs englobava una miqueta aquestes frases. Per ell reflectien què significa estimar una filla, l'amor d'un pare cap a una filla. I, però la gent s'ho pot emportar al territori que vulgui, és a dir, és un terreny molt incert, que pot ser la història que vulgui d'aquestes frases.
Anna, quins artistes t'inspiren?
Doncs m'inspiren diversos artistes. Jo de petita sempre m'ha inspirat molt la Laura Pausini. És una artista en la que és veritat que té un xorro vocal molt bèstia i que pot no agradar a tothom, però ella reflexa el seu cor, la seva energia, deixa l'ànima en els concerts, la seva bondat, la seva història, les seves paraules, els seus anys, la seva força, tot el que transmet la presència, i jo menys a l'escenari. Ella sempre m'ha acompanyat molt. Sempre quan l'escolto somio en algun dia arribaré a menjar-me a l'escenari com se'l menja ella, arribaré a transmetre aquest amor i aquesta bondat i aquesta energia que ella transmet. Ella va començar una mica a obrir-me el camí d'aquest somni. Després una altra artista brutal com és Nina, perquè jo vinc de pare italià i mare catalana, i al final pues, la rama italiana artística m'ha conquistat molt el cor. I Nina és una altra d'aquestes artistes que admiro molt, tant per la veu com per aquella naturalitat de, oye, jo canto i gravarem la primera toma només, és a dir, surti el que surti, millor, pitjor, afinat o desafinat, això és el que sortirà, i punto, no faré res més. Després em van ajudar, bueno, vaig descobrir el Michael Bublé, que tots són artistes que actualment s'allunyen bastant de l'estil que jo vull fer, però han sigut artistes que m'han acompanyat molt a nivell de posta en escena. Els he vist no tant com a nivell musical, potser, sinó com a posta en escena i com a cor i energia. Mm-hmm. I el Michael Bublé, al final, no m'he perdut cap concert des que el conec des del 2011, i ell és un artista que comença a l'escenari, que crea bon rotllo, i dius, escolta, és que mira, tot, he anat escoltant una mica tot el que fan, com ho fan, per què ho fan, i m'han anat inspirant. Després, a poc a poc, m'he anat fent una mica el meu estil i m'he anat una mica cap a l'Adel, cap a un artista emergent que està sortint ara a la llum, que es diu Yolisa, que la seva cançó que vaig descobrir fa poc, El Todo Contigo, em va inspirar moltíssim. Una altra artista italiana, la Francesca Michelin, és una artista que ara m'està inspirant molt a fer música. Al final, el meu estil, ara m'estic decantant molt i m'estic trobant molt còmoda en l'estil pop, però poc orgànic, per dir. Un estil una mica actualitzat i que aporti riquesa i musical i novetat. Algú diferent, perquè al final a la música tot està creat, no diuen? Doncs intentar crear coses diferents i innovadores. Vull, sí, estic intentant trobar i buscar coses diferents.
Per tant, el futur, què ens espera en un futur immediat d'Anna de Lucía?
Doncs mira, jo l'únic que espero és seguir composant cançons que puguin arribar al cor de les persones en les que se sentin identificades i s'apropin a mi, puguem crear un bon grup junts, ja no sabia com dir-ho, i que realment pugui anar trobant la meva autenticitat i poder innovar i estar sempre actualitzada sense perdre la meva essència, la meva energia i el meu cor, que és, crec que, i el meu àngel, que és, crec, els meus punts més forts. I, bueno, pues, per qui vulgui...
De quina manera? Quina manera et podem seguir? A través de les xarxes?
A través de totes les plataformes musicals com Spotify, iTunes, Apple Music, bueno, totes, i òbviament Instagram, amb Ana de Lucía Music, i allà poso totes les novetats. Ara trauré el meu següent senzill el 12 de febrer, i l'he dividit en dos capítols. És una cançó que era una mica llarga i, per, bueno, i l'he ambientat i refet una miqueta amb la meva representant, la Clara Nafria, que és una, bueno, una gran representant i una gran, m'està portant al management i és una gran manager i representant. I amb ella anem creant aquestes petites estratègies xules que puguin agradar a la gent i que puguin atreure els cors de les persones. I llavors hem dividit aquesta cançó en dos capítols. El capítol 1 serà el dia i el capítol 2 la noche. Uh-huh. I el capítol 1 surt el 12 de febrer, el divendres.
El 12 de febrer estarem atents i atentes per veure escoltar aquesta novetat. No sé si anirà acompanyat de vídeo, també.
Sí, anirà acompanyat de vídeo, igual, amb aquests dos capítols, que ara estic començant a llançar una mica la història a xarxes socials, estic presentant el capítol 1, que d'aquí a poc el presentaré oficialment, i sí, està acompanyat de vídeo i de música, òbviament, a totes les xarxes socials i plataformes musicals.
Doncs Ana de Lucía, que no té res a veure amb Paco de Lucía, que això ja ho dius al Twitter, eh? Moltes gràcies. Moltes gràcies per rebre la trucada de Ràdio Sant Cugat. Anirem seguint el fil, qualsevol novetat anirem punxant-la aquí a Ràdio Sant Cugat, i quan tinguis un nou IP, per exemple, alguna novetat important, doncs passes per aquí, pel programa, pel Ritme Sant Cugatenc, i xerrem una estona més.
Doncs... Moltíssimes gràcies, Jessica. És d'agrair en aquest temps, no tan difícil, que hi hagin ràdios locals que apoyin tant als cantants emergents i a la música emergent. És d'agrair amb tot cor.
A nosaltres, que ens encanta anar descobrint diamants i perles com la teva música. Anna, ens quedem amb el tema que hem encetat l'entrevista, perquè l'acabem de gaudir, la segona mitja part de A tu lado. Moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies a tu, Jessica.
Ai, qui l'encontró a su manera, cuando los caminos separan, el dolor que tenía, y estos caminos juntaron tu mano y la mía. Ellos no apostaron lo que ya era amor verdadero, prometiéndonos hoy nuestro amor más eterno. Quiero el sí de tus defectos, quiero tu riqueza y tu pobreza, de tu mano más temblorosa quiero realizar todas nuestras historias que